el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.
Sigueu benvinguts al Rodamón, al darrer Rodamón d'aquest any. Perquè sí, avui us felicitem les festes i pràcticament ens despedirem, farem unes vacances fins després de Reis. Què us sembla? Doncs anem a mirar què tenim per avui. Uf, tenim un grapat de coses. És que després de Santa Llúcia, tots els pobles han començat a fer la fireta de Nadal. No hi ha poble que no tingui la seva fireta més gran, més petita. No som potser totes com les de la catedral, la Sagrada Família de Barcelona o la de Lleida, que també és molt important. Però són importants perquè vosaltres esteu a prop i podeu comprar tot allò que us fa falta. La morsa, el suro, el pessebre, l'arbre, l'abet, les llumetes per l'arbre. En fi, tot allò... Ah, i el caganer que no pot faltar. Ja sabeu que és un costum del nostre programa, els que fa temps que escolteu el Rodamón, quan arriben aquestes dates, ens ajuntem al personal, als col·laboradors del programa, i fem una mena de porra. Una porra de qui seran els tres caganers més importants de l'any. I aquest any, clar, ho hem fet, es van reunir al voltant d'unes cervesetes, i vàrem votar. I el resultat és aquest. Tres caganers de l'any, per nosaltres, per al programa El Rodamón. El primer és una caganera. No és un caganer, és una caganera. És la Rocío Carrasco. Rocío Carrasco, que amb les seves sèries i les seves intervencions en els programes del cor, doncs... Bé, no volem dir el que pensem. El segon lloc és per al Messi. El Messi que va fer la gran cagada de deixar el Barça i anar-se al Paris Saint-Germain. Bé, no va ser culpa seva, potser, però va ser una gran cagada. I el tercer caganer és un polític, és el Pablo Casado, president del PP, que quasi bé cada vegada que parla la caga. En fi, aquests són els tres caganers que hem escollit a la porra del Rodamón. Rocío Carrasco, Messi i Pablo Casado. Anem a seguir amb més coses. Els que us agrada patinar en gel. Sí, ja fa temps que no van suprimir aquella gran pista que hi havia a la plaça Catalunya. L'han substituït per una mena d'actes que es faran, nadalencs, a la plaça de Catalunya. Però precisament avui, que és quan fem el programa, a la nit fan la roda de premsa i no ens ha donat temps de saber el que pensen fer. Ja ho veureu. Però els que voleu patinar en gel, teniu tres opcions a Barcelona. Una és el recinte, podríem dir, comercial de la Maquinista, a la Barceloneta. Allà hi ha una pista de gel on a certs horaris podreu, doncs, patinar, pagant, clar. L'altra opció és a la Illa Diagonal, també és un centre comercial, i també aquí hi ha una pista de gel. La tercera és a Nou Barris, però no hem pogut esbalinar on és. Segur que és un centre comercial de Nou Barris. Però bé, no és tan gran el barri, pregunteu. I teniu tres pistes de gel. No sé si els Puigdelet també la faran. Segur que sí, perquè ells van agafar el relleu de la que hi havia a la plaça Catalunya i no sé si aquest any es farà. Potser li tinc que preguntar a l'Irineu Castillo, que és l'home entès amb l'Hospitalet. Ja veurem. Doncs també volem felicitar els companys de Sants 3 Ràdio, que a més de celebrar el sopar de Nadal com cada any, aquest any també assoleixen una certa quantitat d'anys des de que es va fundar l'emissora. Doncs amics de Sants 3 Ràdio, felicitats per molts anys més, fent ràdio, fent bona ràdio, i endavant. Què més? I gràcies per convidar-nos. No hem pogut anar, però gràcies per la convidada al sopar. Més coses. Ui, sí, n'hi ha de coses. Després us parlarem, va. Sí, perquè jo els faria molt llarg. Després us parlem. Ara anem a escoltar la contra del nostre company Josep Dalmau, a veure què ens diu. Alegra'ns la vida, va.
Hola, què tal? Molt benvinguts, amics i amigues oients. Des per on, aquest parell de setmanes que he parlat de mi, mira, l'he trobat la gràcia, veus? I, si permeteu, tornaré a parlar una mica més de mi, perquè em coneixeu més bé. Per cert, patiu d'insomni, vosaltres? Jo no em pateixo pas d'insomni, però aquella nit no podia agafar el son. Vaig recordar-me d'un amic que sempre em deia: si no pots dormir, pensa coses sense importància. I així ho vaig fer, començant per la infantesa, que molta importància la meva tampoc em va tenir. Però quan tenia pocs anys, el meu pare...
Quan jo tenia pocs anys, el pare em duia la barca.
Que no em duia la barca, entre d'altres coses, perquè no en teníem de barca. I si n'haguessin tingut, al cap d'una estona d'anar-hi, ja estaria, segur, marejat com una sopa. El pare, en vers de dur-me en barca, em portava un rectangle verd, on en qualsevol moment, pensava jo, podien sortir un parell de vaques a pasturar, o cabres, o els marits d'aquestes. Però el que sortien eren més de 22 tios en calça curta, la veritat, bastant ridículs de veure. 11 vestits d'un color i els altres 11 d'un altre. I 3 tios més que semblaven anar de dol. Doncs, aleshores, vestien de negre.
Hoy de nuevo la casa se viste de negro. Las cortinas se cierran en signo de duelo.
Eren els que manaven en el joc que jugaven els altres 22 individus i tots darrere d'una cosa rodona anomenada pilota, empenyent-la amb més o menys gràcia amb els peus, intentant ficar-la en una cosa en xarxa anomenada porteria. Per cert, tota porteria que es pressi o que vulgui tenir categoria ha de tenir un porter. Potser no com els de la discoteca, que ara estan en decadència. Però en aquest cas els porters el que tenien que evitar per tots els mitjans és que entrés la dichosa piloteta. La gent que, com jo, mirava aquell joc, s'excitava, no sé per què, i cridava, sobretot quan la pilota entrava a la porteria. Gol! Cridaven. Més endavant vaig descobrir que aquest joc s'anomenava futbol. Més tard, també vaig descobrir coses curioses d'aquell joc. De vegades, encara que la pilota entrés, no valia perquè deia no sé què de fora de joc. Això era difícil d'entendre, almenys per mi. No jugaven tots. Llavors, qui estava fora del joc? Després també vaig descobrir una circumstància que li deien penal, que jo tenia entès que era una cosa que podia passar-lis a algunes dones quan es casaven. Això abans, eh? Ara ja no passa això. Ara ja no. És curiós, ara que parlem de dones, jo que sempre he estat fan de les noies, perdia el temps contemplant aquells 22 individus ensenyant les cuixes. Paradoxes de la vida. Però aquell joc va anar generant molta afició i molts de diners i va ser tan important que et podies estalviar anar al camp, si anar a aquell rectangle verd, i veure-ho a casa en directe per la tele. Tu et podies repapar ben bé en el sofà de casa i veure-ho per la tele. Aquí et parlaven de clàssics i de derbis, però, esclar, tan ben repapat en el sofà i veient aquells 22 tios que corrien i que no fotien un gol, mira, amb recomanació del papa de Roma, te venia una modorra, una soneta i una cosa que dius: ai, cony, això anirà bé per dormir. Veus? Ja està, el meu amic tenia tota la raó. Pensa en coses sense importància i quedaràs adormit. Ai, Apa, nois i noies, bona nit.
I ara és el moment de fer la portada musical, la portada musical del programa. Com dèiem, us felicitem el Nadal. I com no, una clàssica d'aquests dies era Les Christmas. Que si sempre el posava en Peruan, que era el seu, diguéssim, el seu referent. Era la seva cançó. Però aquest any, mira, volen canviar. Ja fa algun any van canviar també. I aquest any us posarem el Les Christmas, però per l'Albano i la Romina Power. A veure què us sembla.
Last Christmas, I gave you my heart, but the very I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
Per al poble de la Bisbal, de l'Empordà. Ja som a Santa Llúcia. Sí, amics, ja hem arribat a Santa Llúcia, patrona de totes les persones invidents, i les del seu treball sigui forçar la vista. Abans es deia el dia de les modistes o dels sastres. També sabem que s'escau el 13 de desembre i es diu que Santa Llúcia de la Bisbal, 13 dies per Nadal, es trobaven les cançoners que cantaven els infants per les festes nadalenques. Per això, en aquests dies s'acostuma a anar per molsa, collir verd, comprar figuretes de pessebre. Són dies de treball i alegria per xics i grans. Preparar el pessebre, donar menjar al tió. Bé, amics, aquests són costums de la nostra terra que no voldríem perdre. Doncs ens agrada molt i per això convidem a tothom a conservar les festes nadalenques i que passeu molt bones festes de Nadal. Per al poble de la Bisbal de l'Empordà.
Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.
L'altre dia llegia un article que em posava neguitós. I és que es deia en aquest article que la segona raó de les morts aquí a Espanya entre el jovent de 15 cap als 25-30 anys era el suïcidi. Sí, sí, el suïcidi. Després dels tumors. Primer tumors, després suïcidi. La gent em diu, home, és que ara se sap més les coses. Les notícies corren més. No ho sé. Jo he volgut consultar amb el nostre company, col·laborador del Rodamón i d'altres programes radiofònics i psicòleg, el Josep Torrents. Josep, benvingut. Què en penses, jo? Què en penses d'aquesta? Quina és la conducta dels suïcides? Com podem saber si un amic nostre, un familiar, té tendències suïcides?
Bueno, d'entrada hi ha comportaments verbals i actituds no verbals, no? Sempre hem de tenir en compte que ha d'haver-hi la presència d'ideacions suïcides, o sigui, la persona que pensa negativament i que recurrentment doncs, té aquesta obsessió, perquè en definitiva és una obsessió més. Us posaré alguns exemples, perquè n'hi ha molts comentaris com aquesta vida és un fàstic, la meva vida no té sentit, estaríeu millor sense mi. O bé, a veure, comentaris negatius sobre el futur. Vull acabar amb tot, les coses no milloraran mai. O també m'agradaria desaparèixer, voldria descansar per sempre. Actituds verbals de, per exemple, irritabilitat, ingesta de begudes alcohòliques en quantitats superiors a les habituals, aparició de danys recents en alguna part del cos, tancar assumptes pendents, preparació de documents per quan un no hi sigui. O sigui, hi ha signes evidents de que ens estan indicant que aquesta persona no està bé i que sembla que vulgui acabar fent un punt i a part a la seva vida.
Val, i llavors, hi ha alguna mena d'ajuda? Vull dir, hi havia el telèfon de l'Esperança o alguna sí. Associació que puguem recórrer i que pugui ens reconduir a aquesta situació?
Sí, mira, jo us explico. Mira, jo, a veure, proposo trucar al servei d'emergències mèdiques a través del 112 quan hi ha, diguéssim, una situació de risc, quan veus això d'aquí no acabarà bé, o bé telèfons especialitzats com el telèfon de l'Esperança, és el 934-14-48-48. O bé hi ha una associació catalana sobre la prevenció del suïcidi, que es diu ACPS, i en aquí sí que tinc doncs, el correu electrònic, que ells us atendran. També hi ha servei psicològic, és info@acps.cat, i estan a Barcelona. I la veritat, són gent doncs, que ajuden a les famílies, que inclús ajuden doncs, a les persones que han tingut algun intent i se n'han sortit.
Tu creus que aquesta situació que estem patint de la pandèmia, del Covid, el portar mascareta, el no poder reunir-se en gran quantitat de gent, el tenir que portar el passaport, vull dir, aquesta sensació d'estar, doncs, no sé, agobiats, tu creus que ha influït una mica?
A veure, jo et puc dir el que m'he trobat a consulta. Jo veig, a nivell de consulta, després et donaré la meva opinió, amb això que em preguntes, ha augmentat el 50% a nivell de meva consulta els trastorns de l'ansietat i de la depressió i el trastorn mixte. O sigui, rebo bastants pacients amb aquests signes. Després n'hi ha d'altres que tenen que veure amb l'autoestima, a nivell de parella, a nivell familiar, etc. No? Què vol dir això? Jo observo, quan la persona es queda sense feina, quan, diguéssim, se li ha esgotat l'atur, quan hi ha desavinences de parelles que s'han de separar, quan hi ha un aïllament social, diguéssim, de mig any, 7, 8, 9 mesos, quan hi ha el sentiment de solitud, pot aparèixer, i en molts casos apareix, el trastorn de l'estat d'ànims de tipus depressiu. Quan entrem en aquest bucle és entrar en un pou, no? I si parlem del jovent, també ara n'hi ha que no treballen, no estudien i no tenen parella. I a més, si es troben amb l'agravant de que els pares doncs, són conflictius, pels motius que siguin, perquè són a veure, desfavorits a nivell econòmic, no tenen feina. Clar, tot això d'aquí va sumant doncs, en aquest calaix i en aquest pou, no? Aleshores, esclar, és molt fàcil caure en un trastorn de l'estat d'ànim, és molt fàcil, com també de l'ansietat, perquè et preocupes, perquè et qüestiones, perquè penses més del compte i dius, i què faig jo aquí? Si no faig res, no tinc a ningú, estic sol, estic aïllat, no? Llavors, esclar, la meva feina és la de donar recursos, engrescar, animar, treure, diguéssim, aquest potencial que tenim tots els humans de dintre nostre i obrir portes per tirar endavant.
Mira, Josep, per acabar, ara que anem de cara al Nadal, clar, doncs al carrer, lluminàries, música, adornaments, tot és alegria, però quan arribem a casa, i sobretot el dia del Nadal, el dia del dinar, que jo recordo quan era petit, doncs que hi havia els avis, els pares, els tiets, tots junts feien gresca, i ara a poc ens hem anat quedant sols. No penses que és un dia, doncs, que molta gent estarà neguitosa, que passarà el Nadal, doncs, en tristor? Què podíem fer per superar això?
A veure, sí que és evident. A veure, i no només el Nadal. També passa la Festa Major, que són dates senyalades, no? Parlant d'Arenys de Mar, perquè som d'Arenys de Mar, o de Caldes, o de Calella, o de Sant Pol, d'on sigui, no? Sempre tenim un dia senyalat en què estem acostumats doncs, a veure tota la família, sigui tota la nostra tribu, no? Aleshores, sí, efectivament. A veure, això se'n diu un dol. Un dol té que veure doncs, amb la falta d'una persona o l'abandonament, sigui doncs, diguéssim, a nivell emocional o perquè se'ns ha mort la persona estimada. No? Llavors, esclar, t'agafen èpoques de l'any que són molt senyalades. A vegades són tristes, a vegades són molt alegres. No? A vegades fingim aquella alegria, no? Quan per dintre estàs pensant, mira, aquí seia el papa, aquí seia la mama, aquí seia l'avi o seia el tiet, no? Aleshores, què hem de fer? Simplement acceptar, simplement alliberar aquelles emocions de tristesa, aquelles emocions, doncs, diguéssim, de ràbia, d'impotència, de frustració. Com? A veure, jo com a psicòleg haig de dir que els meus remeis tenen que veure amb tècniques de relaxació, amb tècniques també amb contacte amb la natura, amb tècniques doncs, de l'exercici físic, amb tècniques d'alliberació emocional. N'hi ha moltes, no ens les acabarem. Aleshores, sí que indica doncs, un moment de retrobament, de tornar a connectar amb un mateix i de tornar a connectar amb la nostra tribu i dir gràcies per tot el que hem viscut, gràcies per tot el que viurem i gràcies a la vida perquè som els que som i gràcies pares, mares, avis, àvies, tiets, per haver-nos estimat i per haver-nos ensenyat el que ens heu ensenyat. La meva actitud seria d'agraïment, diguéssim, a tots aquells que hem estimat i tots aquells que estimem i amb un amor, doncs, diguéssim, a veure, ben gran, no? És l'únic que jo podria dir.
Doncs, Jordi, moltes gràcies per aquestes paraules. Crec que molta gent s'enfocarà a la vida i veurà que la vida és maca i que s'ha de viure, malgrat tot.
Malgrat tot.
I bones festes.
Molt bones festes a tot l'equip de Rodamont. Jo sóc un seguidor i un fan del teu programa.
Va, doncs fins ara.
Fins ara, a reveure.
Durante los 8 años que estuve yendo a la Escuela Oficial de Idiomas de Hospitalet a sacarme los títulos de francés, 5 años, e inglés, 3 años, me acordaba cada día de la pronunciada pendiente que, lloviese o hiciese sol, me tocaba hacer desde mi casa hasta la escuela. Este ejercicio forzado 3 días a la semana hacía que, cuando llegaba a la entrada resoplando como una gaita vieja, tomara plena conciencia del sitio donde estaba ubicada la escuela, y que por ende le daba nombre, el Samontà. No obstante, ¿por qué se llama Samontà esta parte de Hospitalet? Y ya puestos, ¿por qué se llama Marina la parte más plana de la ciudad? Pues aunque le parezca mentira, no son topónimos modernos, sino que se remontan ni más ni menos que a la Edad Media o incluso anterior. Sígame y le explico el particular origen de estos nombres tan familiares y a la vez tan desconocidos para los hospitalenses. El Samontà. Si gusta de los buenos vinos, seguro que no le serán ajenos los potentes vinos de la denominación de origen somontano. Pues bien, este nombre, que seguramente habrá oído alguna vez, es el homólogo en castellano de la palabra catalana Samontà, también escrito como Samuntà, proviniendo ambas del latín submontano, en el que la partícula sub, por debajo, se une a montano, relativo a la montaña, haciendo referencia a un lugar que se encuentra por debajo de la montaña, o lo que es lo mismo, en la ladera de un monte. Nombre que define perfectamente todo el trozo que en Hospitalet llamamos Samontà, ya que se ubica en la ladera sur de la Serra de Collserola. No obstante, este topónimo no solo define la parte más montañosa de Hospitalet. Efectivamente, si nos fijamos en un mapa entre el río Llobregat y Barcelona, veremos que la montaña de Sant Pere Màrtir es la cima más al sur de Collserola y que a sus pies se extiende toda una ligera pendiente desde la antigua villa de Sants hasta Sant Feliu de Llobregat. Este espacio, formado por los sedimentos que han bajado por las rieras desde Collserola y que ha sido explotado agrícolamente desde antiguo dada su orientación sur y sus relieves suaves, es, en toda su extensión, conocido como Samontà desde la Edad Media, si bien donde se ha mantenido plenamente vivo es en Hospitalet y de modo más limitado en Cornellà. En la actualidad, limitado por la línea de ferrocarril de Vilafranca o el canal de la Infanta, al gusto, el Samontà acoge los cascos antiguos de los 7 pueblos que lo ocupan, es decir, Sants, hoy en Barcelona, Esplugas, Hospitalet, Cornellà, Sant Joan d'Espí, Sant Just d'Esvern y Sant Feliu. Al aprovechar el paso de las vías de comunicación de época romana, actuales carretera de Collblanc y Santa Eulàlia, y su posición elevada respecto a las desastrosas inundaciones del río Llobregat. La Marina. En contraposición a la parte montañosa del Samontà, se encuentra la denominada Marina, parte llana de Hospitalet que corresponde a la llanura deltaica que se extiende desde las vías del tren de la línea de Vilafranca hasta más allá de la Gran Vía, y que antes de la expropiación de la zona franca llegaba hasta el mar. Zona otrora espectacularmente fértil debido a estar formada por los sedimentos depositados en los últimos 2 milenios por el río Llobregat, se obtenían hasta 8 cosechas de forraje, en la actualidad se encuentra urbanizada en su totalidad. Recibe el nombre de la Marina del hecho que estas tierras proceden de la interacción en época histórica entre el mar y los sedimentos arrastrados por el río. De hecho, la costa, en el siglo V, se encontraba a la altura de la actual avenida del Carrilet, por lo que el avance año tras año de aquella tierra que antes era mar dio el nombre de esta zona de la ciudad. No obstante, y como pasaba con el Samontà, no es un nombre exclusivo hospitalense. Al ser la creación del delta de Llobregat un suceso reciente geológicamente hablando, el delta no existía en el momento de fundación de las poblaciones del Baix Llobregat en época romana, por lo que pueblos como Sants, Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Gavà, Viladecans o Castelldefels, ubicados todos en el piedemonte de Collserola y del Garraf, daban directamente a la costa. Durante la Edad Media, el progreso continuo de la llanura deltaica hizo que todos esos pueblos ganaran territorio hacia el mar, por lo que, imitándose unos a otros, dieron todos el nombre de Marina a sus nuevos y fértiles terrenos conforme que eran colonizados. Nombres populares que, como la Marina del Prat Vermell, Sants, o la Marina de Sant Boi, han llegado hasta la actualidad. En definitiva, que la interacción entre la montaña, el río, el mar y el ser humano ha producido un espacio geográfico particular cuya evolución en el tiempo ha quedado fosilizado en el acervo popular en 2 nombres, Samontà y la Marina, que definen, como anillo al dedo, la historia y la geología de Hospitalet. Memoria histórica hecha topónimos.
I clar, també arriba el moment de parlar, doncs, de les joguilles que portaran, doncs, els nens, els diversos personatges, no tan sols els reis màgics, l'òrbita cristiana, sí, però n'hi ha de més. Per exemple, no sé, a Catalunya és un costum que va començar a les Masies del cagatió. El cagatió que ens porta, després de donar-li els cops de bastó, doncs fa la seva cagada, es portava joguines i dolços als nens que s'havien portat bé. Per cert, ja que ha parlat del tio, aquest divendres i dissabte, a Arenys de Mar, podeu portar de menjar el tio, els nens, i no tant nens, a un tio gegantí que hi haurà al pati del Calissai, del centre lúdic del Calissai. Obrirà la boca, us mirarà amb aquells ulls tan grans que té, li poseu, doncs, el que tingueu, saquets d'arròs, macarrons, pastes, llegums, conserves, tot el que vulgueu. I ell s'ho empassarà i després en la llengua us donarà un paperet, una mena de butlleta, perquè l'endemà, el diumenge, aneu a fer cagar el tio. Li poseu a la llengua el paperet que us ha donat i ell segur, segur, us traurà un regalet. Serà una joguina, una nina, jo què sé. El que ell vulgui, és el gran tio, tu. Doncs ja sabeu, Arenys de Mar, això és. Hi ha més llocs, també, doncs, que celebren d'una altra manera. Per exemple, al País Basc hi ha el Olanceiro. Olanceiro és un campesí, un carboner, que baixa de les muntanyes amb el sac de carbó pels nens que s'aporten malament, però també porta sacs de joguines i coses maques pels nens que s'han portat bé. A l'Olanceiro, al País Basc. A Portugal és costum de la nit de Nadal deixar un gran mitjó, un mitjó gegantí, doncs perquè quan vingui la bruixa bona, perquè és una bruixa bona, us posi les joguines. Què us sembla? A Algeciras, a Andalusia, doncs deien que hi havia un... a les muntanyes hi havia un gegant que no volia que els nens siguessin feliços, i quan arribava la nit de Reis, doncs posava una mena de boira, i els Reis passaven de llarg perquè no veien el poble. Llavors, què van fer els nens? Han fet unes corrues de llaunes de cervesa o de Coca-Cola, el que sigui, i comencen a fer soroll, comencen a passejar pels carrers fent molt soroll perquè els Reis diguin, aquí vagi els nens. I portin les joguines pels Reis, què et sembla? Molt bé, oi? Doncs també hi ha més coses. L'altre dia parlàvem d'un costum, que és el 8 de desembre, el dia de la Immaculada. Arenys de Mar ja es diu el dia de la Verge Fumadora, que els nens podien fumar matafaluga i herbes, però no tabac. Aquell dia podien fumar. Feien la pipada, fins i tot als estancs venien unes bossetes amb matafaluga i tal. Però ara ens hem assabentat, perquè el nostre company Pere Alsina ens ho ha dit, que va estar a Portugal, que una vila del nord de Portugal, un poble al nord de Portugal i els pobles veïns, doncs el dia dels Reis els nens poden fumar, però a més poden fumar tabac, eh? Sí, els grans els hi donen una cigarreta o dos perquè facin la pipada, això sí, només el dia dels Reis, després fora, eh? No s'ho acostumeu. Doncs aquestes són les costums que hem pogut esbrinar de Nadal. I ara, doncs, escoltem, perquè hi ha dos concerts importants. Un a l'església de Santa Maria del Pi, que és la interpretació de les quatre estacions de Vivaldi amb espelmes, amb llum d'espelmes, tota la foscor o una bona acústica, i sentirem el concert de les quatre estacions de Vivaldi, Santa Maria del Pi. I l'altre és, doncs, un espectacle que porta el grup Rumbero, el Sabor de Gràcia, el grup gitano del Sabor de Gràcia, i que estarà aquests dies abans del Nadal i fins a final d'any en el Teatre Apolo amb un Nadal rumbero gitano, un Nadal gitano. I precisament hem volgut escoltar una mica, doncs, el Sabor de Gràcia amb una Nadala d'aquestes de gitanos de Gràcia. Vinga, escoltem-la.
Somos cultura gitana, somos tradición rumbera, celebramos la Navidad al ladito de una candela. En casa de Sabor de Gracia, nunca
nunca nos falta de nada. La fiesta ya está servida y hoy lo vamos a celebrar, que ya es Navidad.
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 La rumba ya está sonando. Deja las penas a un lado. Ya es Navidad.
Ya es Navidad.
Ya es Navidad.
Ya es Navidad.
La rumba ya está sonando. Deja las penas a un lado.
Que hoy es Nochebuena y lo estamos celebrando. Juntos toda la familia, todos están bailando. Que Navidad
ya es Navidad,
ay que es Navidad,
ya es Navidad,
ay ya es Navidad.
La rumba ya está sonando, deja las penas a un lado.
Cómo no,
ya es Navidad,
Navidad,
ya
Navidad,
es Navidad,
ya llegó, ya llegó.
La rumba ya está sonando, deja las penas a un lado.
Que no nos falten los turrones, los polvorones y mantecaos, y un buen cava para brindar. Que la fiesta ya se ha formado, que es Navidad.
Ya es Navidad.
Ya es Navidad.
Ya es Navidad.
Ya es Navidad.
La rumba ya está sonando. Deja las penas a un lado,
cómo no.
Ya es Navidad. Ya es Navidad. La rumba ya está sonando. Deja las penas a un lado.
Si te quieres venir,
vente, vente, vente pa' mi casa, pero que vente, vente, en casa de sabor de gracia, pero vente. Vente, vente pa' mi casa, pero que vente, vente en casa de sabor.
Que nos llega, le pedimos amor y paz, y que nos dé mucha salud, pa' poderte a ti cantar.
Y si cuñuro mami, y ahora sí que estoy a gusto, y ahora sí que estoy a gusto, cantando y bailando con gente de mi gusto. Y estas navidades vamos todos a gozar, y si cuñuro te lo canta para ponerte a bailar. Si creíste en la joya, paren atención, una juega gitana, joya, qué emoción. Y estas navidades se pone un nuevo son, y este sabor de gracia y la nueva generación.
Ya es Navidad,
ya es Navidad,
ya es Navidad.
Deja las penas a un lado,
cómo no.
Ya es Navidad,
ya es Navidad,
ya es Navidad,
ya es Navidad.
La rumba ya está sonando. Deja las penas a un lado. Ya es Navidad, ya es Navidad. La rumba ya está sonando. Deja las penas a un lado. Ya es Navidad, ya es Navidad. La rumba ya está sonando.
Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
El col·leccionista ja torna a estar aquí, puntual en la fita. I avui recordarem una melodia molt popular en l'Amèrica Llatina, per un també un intèrpret que era dels primers mexicans que varen sortir en el cinema, abans que el Jorge Negrete, era el Tito Guizart. El Tito Guizart va ser el primer que va protagonitzar la primera versió de la famosa pel·lícula Allà en el Rancho Grande, allà on vivia. Això a 1936, i a 1948 va tornar a presentar el Jorge Negrete. Però ara jo estic referint-me en el Tito Guizart. I em portaré una de molt famosa que inclús me l'havien demanat al principi que jo feia tasques radiofòniques. Mi botecito. Potser algú la recordarà, però la recordarà d'haver-la sentit en la seva iaia o la seva mare. Vinga, anem pel botecito i la veu sobretot del Tito Guizart.
En mi botecito, tan lindo y tan chiquito, nos iremos a pasear, mi negra, por las playas de Cubita Bella. Ay, si es que yo pudiera ir lejos, yo quisiera a una isla dulce amor sin más testigos que los dos. Solos cantaremos bien solitos la canción del botecito, el recuerdo de nuestro amor. ¡Ah! Tan lindo y tan chiquito, nos iremos a pasear, mi negra, por las playas de Cubita Bella. Ay, si es que yo pudiera ir lejos, yo quisiera a una isla, dulce amor, sin más testigos que los dos. Solos cantaremos bien solitos la canción del botecito, el recuerdo de nuestro amor. El recuerdo de nuestro
Fins aquí el col·leccionista, amb Josep Pons.
Èpoques musicals ens descobrirà joies de la música. Josep Dalmau, el nostre company incombustible, ens les presenta.
Hola, què tal? Molt benvinguts a una nova edició de les èpoques musicals. Avui, en aquestes èpoques musicals, parlarem d'Ofra Haza. Aquesta noia va néixer a Tel Aviv i fou una cantant israelita que va aconseguir una gran popularitat a Israel i fins i tot en tot el món. Va participar en la banda sonora de la pel·lícula estatunidenca El Príncipe de Egipto. Aquesta noia va néixer en una família de jueus originaris del Iemen que havia emigrat a Israel. Als 12 anys es va unir a un grup de teatre del sud de Tel Aviv. Fins i tot va servir durant 2 anys en l'exèrcit israelí. És a dir, quan deia un amic meu, aquesta noia, de la mateixa manera que et fotia un tret, gravava un disc. I això és el que va fer. Va gravar el seu primer disc en solitari, amb el qual va tenir una gran popularitat a Israel. Al llarg de la seva carrera va aconseguir 16 discos d'or i de platí. Va cantar en moltes llengües, en hebreu, àrab, arameu, anglès i fins i tot en castellà. En el 1983 va participar en el Festival d'Eurovisió i va obtenir el segon lloc amb la cançó I, el qual li va proporcionar fama internacional. Com sabeu, Israel forma part dels països que conformen la quantitat de cantants, o millor dit, de representants dels propis països al Festival d'Eurovisió. 2 anys després va publicar internacionalment el seu disc Yemenite Songs, basat en els poemes del rabí Shalom Shabazi. En el 1988, la seva cançó Im Nin Alu, del mencionat disc, va aconseguir un gran èxit a Alemanya, sent número 1 durant 9 setmanes seguides. Amb l'àlbum Kyria, del 92, va obtenir una nominació pels Premis Grammy. Va intervenir en nombroses bandes sonores, fins i tot, com hem dit abans, en aquesta pel·lícula d'animació anomenada El Príncipe d'Egipto, va interpretar el tema Deliver Us, Libera-nos. Però no va fer-ho tan sols en la versió original en anglès, sinó que també va fer-ho en 18 dels doblatges internacionals de la pel·lícula. En el 1992 va col·laborar fent els coros de The Sisters of Mercy, de la cançó Temple of Love. La col·laboració de la Ofra Haza va permetre que aquesta cançó es col·loqués en els primers llocs de les llistes de venda. Fou un dels vídeos més vistos amb la MTV del 92. En el 94, a petició d'Isaac Rabin, va actuar en la cerimònia d'entrega del Premi Nobel de la Pau. Fins i tot aquesta cançó que anomenem Ninalu va aparèixer en un videojoc. Aquesta noia va morir als 42 anys, probablement de pneumònia i d'una fallada multiorgànica complicada per al SIDA, el 23 de febrer de l'any 2000. Encara que les circumstàncies de la seva mort no van ser confirmades per la família. Ves per on, una noia israelita que va aconseguir un gran èxit mundial, cosa realment difícil. Per tant, nosaltres li rendim homenatge amb aquesta cançó, Imnin Alu.
Thank you. She's got it.
Hem escoltat Èpoques musicals de la mà de Josep Dalmau. El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.